Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui a les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la Marina Martínez, a l'Adrià Santa Susagna, a la redacció i producció, i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara.
Bona tarda.
Què tal, Sara? Com estàs?
Molt bé. Avui tenim un nou company,
l'Adrià.
Sí.
Doncs molt bé, no?
Sí,
ens
una i una noia.
Molt, molt. Sí, fem la parelleta, Sara.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar Filologia i Traducció, és director del Servei Lingüístic de SADE, li agrada la lectura, el teatre, el cinema i la música, entre moltes altres aficions que té, i es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímid, i és molt català i del Barça, també. Bona tarda, Gabriel.
Què tal, com esteu? Com va anar la revetlla? Que jo no hi era.
És veritat, el dilluns li tocava venir al Gabriel.
Ah, cert. Com va anar, com va anar?
Bé.
Algú m'ha dit que us ho heu passat molt bé.
Ah, oh, sí?
Sí, sí. Qui t'ho ha dit?
Ah, no, això, fora, això no es
diu, la font no es diu.
Exacte.
Tu també hauràs de buscar la parelleta.
Sí, sí.
No?
Ja la tinc.
Que ens ha quedat així com una, no?
Sí, 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 la parelleta de fills, volem dir.
Ah.
La parelleta, li has de buscar la parelleta al Miquel.
He de preguntar al Miquel a veure què opina primer. Perquè
pregunta-li,
té un caràcter una mica
i a la teva
fort,
dona
eh?
També pregunta-li per si de casa també millor. No?
Ella ja ho dona per fet.
O sigui que en teniu ganes, eh?
Bé, veurem.
Esteu molt contents per això,
sí, sí,
amb el
sí.
Miquel.
Val molt la pena i ho recomano a tothom que trobi en estat així per tenir fills, eh?
Mira, Sara.
Els recomano aquest gran invent, eh? Que és sí. Això de ser pare o mare.
Mm. Mira, ja està. Queda dit.
Queda dit.
Queda dit. Doncs vinga, ara amb la Sara Cruz el que sí que fem és repassar el món en titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir ha quedat constituït al Parlament. En la reunió, el president Artur Mas ha proposat a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, que elabori una declaració consensuada amb la quarantena d'entitats i els grups parlamentaris també que hi han participat. Mas demanarà per carta a Mariano Rajoy la sol·licitud formal per celebrar la consulta. Homs, de la seva banda, ha explicat que tots ells tenen el compromís a favor del dret a decidir, tot i que des de posicions ben diferents. Nou capítol en les condicions de les clàusules terra de les hipoteques. Ara tots els bancs les hauran de revisar abans del 31 de juliol d'aquest mateix any. El Banc d'Espanya els insta a fer-ho després de la sentència del Suprem, que declara nuls per manca de transparència aquests supòsits en els préstecs del BBVA, Nova Galícia i Cajamar. El presumpte frau de l'IVA de Petromiralles podria arribar als 250.000 euros diaris en els últims 2 anys. Segons la Guàrdia Civil, s'han detingut de moment 11 persones a Catalunya i 6 més a Andalusia, entre les quals el director general de l'empresa, Josep Maria Torrents, i el seu germà, considerats els creadors de l'entramat financer al voltant d'aquesta companyia que els permetia no pagar l'IVA dels hidrocarburs i, per tant, oferir preus més baixos. En els escorcolls s'ha trobat, per exemple, 1 milió d'euros en efectiu preparats per enviar a Hong Kong, on es blanquejaven també. S'han confiscat 102 vehicles i s'han bloquejat un centenar de comptes bancaris. La Unió Europea aconsegueix, després de 2 anys de negociacions, un acord finalment per reformar la PAC, la Política Agrària Comuna, que suposa un 40% de tot el pressupost comunitari. La nova PAC, que comprèn el període 2014-2020, se centra en unes pràctiques agràries més ecològiques i en un repartiment més equilibrat de les ajudes agrícoles. El secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, ha confirmat avui que l'objectiu del dèficit mitjà de les comunitats autònomes serà de l'1,3% aquest any, després que Brussel·les, recordem, concedís a Espanya dues dècimes més, fins al 6,5%. En els seus comptes, però, cadascun dels territoris de cada comunitat autònoma tindrà metes individualitzades. I en esports, el nou tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha estat presentat aquest migdia a l'estadi Santiago Bernabéu i després ha comparegut en roda de premsa. El tècnic italià ha definit clarament el seu objectiu com a nou entrenador blanc. Guanyar jugant, volíem dir, un futbol espectacular.
7:36, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat avui convençut de la innocència de Jordi Ausàs i l'alcalde de la Seu, també Albert Batalla, també ha mostrat la incredulitat davant les acusacions que recull la qualificació fiscal publicades en diversos mitjans de comunicació. Tots dos demanen que el judici se celebri el més aviat possible. El fiscal demana 6 anys i 6 mesos de presó per Jordi Ausàs. Des de Ràdio Principat ens informa a aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha mostrat convençut de la innocència de l'exconseller de Governació, Jordi Ausàs, després que el fiscal l'hagi acusat formalment d'haver participat en una xarxa de tràfic de tabac provinent d'Andorra, mentre encara era conseller de la Generalitat.
Estic convençut, pel que el conec, que el conseller Jordi Ausàs és una persona que ha fet sempre molt bé la feina que li ha correspost. Estic convençut de la seva innocència i espero que la justícia actuï de la manera més ràpida possible, perquè és injust sembrar una ombra de dubte i no resoldre-la tan de pressa com sigui possible.
En relació amb aquesta informació, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, també ha mostrat la seva incredulitat.
Sempre cal tenir respecte per la justícia, per tots els estaments de la justícia. Sí que és cert, però, doncs, que aquesta qualificació ens provoca 3 sentiments. No? En primer lloc, coneixent també en aquest cas el Jordi Ausàs, doncs, una incredulitat important. Per altra banda, una necessitat de recordar sempre, doncs, que existeix la presumpció d'innocència, que per tant això no és una sentència, no s'ha fet el judici. I per altra banda, doncs, demanar que el judici es faci el més ràpid possible i que es pugui aclarir tan ràpid com sigui possible aquesta circumstància, perquè realment, doncs, és un patiment per tots.
La Fiscalia demana per a Ausàs una pena de presó superior als 6 anys i una multa de 2,2 milions d'euros.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
La situació atmosfèrica d'avui no ha canviat massa respecte als últims dies. Avui ha continuat entrant vent fred del nord de França cap a Catalunya, el que ha fet que el temps hagi estat molt assolellat, tot i que amb temperatures encara baixes per aquesta època, que difícilment han arribat al migdia als 30 graus. Aquesta tarda en continuarà també els núvols baixos. A la tarda, com dèiem, es trobaran a l'interior, sobretot a Barcelona, i a la Costa Daurada, de cara al vespre, més núvols a l'interior. La resta de la setmana serà força similar als últims dies. Sembla que el diumenge, però, tornen a pujar les temperatures i que ja farà la calor pròpia de l'estiu.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45 coneixerem com viuen 3 barris del districte de Ciutat Vella a Barcelona la Setmana de Sant Pere. El rector de la parròquia de Sant Pere, Josep Maria Martí, i el coordinador parroquial, David Fornieles, ens ho explicaran. A la tertúlia ens acompanyaran Arcadi Oliveres, Josep Maria Noguer i Francina Alzina. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè. Després tindrem també el comentari de Manuel Milian Mestre i, per acabar, nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i molt més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
C Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies amb Gabriel Jarascà. Gabriel Jarascà, traductor i filòleg, que ens ha enganxat al...
Ens ha agafat aquí contrapeu, la publicitat.
Estàvem parlant de moltes coses amb el Gabriel. Dóna per molt, oi, Sara?
Ai, sí, tant. Dóna gust.
Dóna gust. El Gabriel Jarascà, escolta, Gabriel, avui la notícia del dia passa pel Parlament, per nosaltres, passa pel Parlament de Catalunya. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir ja ha quedat constituït. En acabar la reunió, el portaveu del govern, Francesc Homs, ha explicat que la quarantena d'entitats i grups parlamentaris que hi han participat tenen el comú denominador de compartir el compromís a favor del dret a decidir i també de consultar el poble de Catalunya.
No obstant, Mercè, aquest compromís, que parteix de posicions absolutament dispars, segons Homs, ha reiterat que en la trobada constituent s'ha posat a manifest que per participar en aquesta idea del dret a decidir no cal pensar el mateix ni tampoc considerar la mateixa sortida. En aquesta trobada, el president ha proposat a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, que elabori una declaració consensuada amb tots els partits i també amb les entitats que donen suport al dret a decidir. Tot i que hi ha un termini concret de temps previst, Homs ha avançat que no es pot demorar massa. En qualsevol cas, el president demanarà per carta al president espanyol Mariano Rajoy la sol·licitud formal de celebrar la consulta a Catalunya.
I de la seva banda, el president de l'Institut d'Estudis Autonòmics, Carles Viver i Pissunyer, que ha comparegut al Parlament aquest matí també per presentar les 5 vies legals per fer una consulta d'autodeterminació a Catalunya, ha assegurat que el dret es pot utilitzar bé per frenar-la o bé per canalitzar-la.
L'exmagistrat del Tribunal Constitucional ha reconegut que com a jurista no li agrada arribar al punt de preveure accions fora del cas jurídic, però ha defensat la possibilitat d'obrir vies purament polítiques si l'Estat bloqueja totes les opcions legals. També davant d'aquesta possibilitat s'ha ha preguntat per una possible declaració unilateral d'independència i ha assenyalat que les vies unilaterals no són il·lícites, però sí limitades des del punt de vista de dret, abans de referir-se al cas de Kosovo. Escoltem-lo.
També és cert que les vies al marge de la legalitat interna poden tenir un suport indirecte en l'àmbit de la legalitat internacional. I lligant amb la pregunta sobre la sentència del Tribunal de Justícia Internacional en el cas de Kosovo, sí que en allà ens ha dit molt clarament el Tribunal Internacional que, com a mínim, aquestes vies alternatives no constitueixen il·lícits internacionals. No? Per aquí hi ha una via interessant a explorar. També és cert.
Doncs estàvem escoltant a Carles Viver i Pissunyer. Gabriel Jarascà.
Bé, jo crec que d'alguna manera el que ha passat al Parlament avui podríem dir que pot ser històric per inèdit o per poc usual. Clar que depèn de com acabin les coses, doncs serà una història molt curta o molt llarga. Jo crec que en aquests temes s'han d'enfocar bé les qüestions. Crec que avui simplement s'ha evidenciat que hi ha una part dels catalans, a través dels seus representants, que volen decidir alguna cosa o volen que se'ls reconegui un dret a decidir alguna cosa. Això és un joc en el qual no tothom hi vol participar. Jo diria que és el primer que s'ha de tenir en compte. És a dir, tots els assistents avui al Parlament, aquestes entitats, aquestes quarantena d'entitats i grups parlamentaris que s'han adherit a aquesta petició formal de poder exercir el dret a decidir, comparteixen almenys algun aspecte, que és que volen que es consulti la ciutadania de Catalunya. Però en aquest joc també s'ha de tenir en compte que no hi vol participar tothom. És a dir, una cosa és voler dir participar per dir que no, que algunes d'aquestes entitats potser sí, és a dir, volen participar, volen efectivament que es faci una consulta, fins i tot alguns diuen una consulta vinculant, la cambra, em sembla que Cambra de Comerç, o deia molt bé si es fa una consulta d'aquest tipus que tingui un valor vinculant, que es tingui totes les garanties legals, però en canvi s'ha de tenir en compte que hi ha determinada gent que diu no, és que vosaltres no teniu el dret a decidir perquè la sobirania és una sobirania a nivell del poble espanyol, no el poble català. Per tant, el que demanarà per carta el president Mas, el president Rajoy, és un impossible legal. Crec que s'ha de tenir en compte aquests diversos escenaris. És a dir, per una banda, uns grups que potser discrepen amb si Catalunya ha de tenir més sobirania o ha de ser independent o no, però que, per tant, que poden tenir posicions antagòniques, avui s'ha posat de manifest, entre aquestes 40 entitats, però que tots aquests grups tenen una cosa en comú, que és que volen que es faci aquesta consulta, sigui per dir sí o per dir no, posem que això és una part de la ciutadania, de la societat catalana, però hi ha una altra part en què, en principi, o li és totalment indiferent, o fins i tot alguns diuen que no es pot exercir aquest, no es pot ni començar a exercir aquest dret a decidir, tot i que ens pugui semblar a nosaltres aberrant des del punt de vista democràtic. Jo diria que el plantejament que s'ha fet avui és d'una democràcia molt bàsica. Dius, la democràcia emana del poble i el poble com a tal doncs vol poder decidir. Ara bé, altres dirien no, és que la democràcia doncs, s'ha anat desenvolupant per uns marcs legals, jurídics, que l'han anat allò que en castellà diuen encauzando, és a dir, que l'han anat encaminant cap a un àmbit i que han permès això que es diu els estats de dret i que, per tant, per preservar l'estat de dret s'ha de preservar, diguéssim, la legislació. I et dirien, si volen canviar la legislació, doncs forgin una majoria suficient per canviar-la. I aquí és on hi ha el debat. Perquè la majoria suficient per canviar-la segurament hi és a Catalunya, però en canvi no hi és a Espanya, en el global. Depèn de què entenem que és el conjunt, doncs una part tindrà més força o menys força. Si el conjunt és Catalunya, evidentment que es pot fer aquesta consulta i pot ser vinculant i pot tenir tots els recolzaments legals. Si el conjunt s'entén que és Espanya, no. I el debat anirà per aquí. Per això veurem si al final aquest camí que ha començat avui acaba per una via legal, per una via política, o acabi en un àmbit català, que no ho crec, espanyol, que potser tampoc, i europeu, potser sí.
Escolta, Gabriel, com apuntaves tu ara, aquesta consulta que a nivell estatal, doncs en principi no es podria fer, bueno, es podria fer, no estarien oberts al govern de Mariano Rajoy a realitzar-la. Justament Carles Viver i Pissunyer apuntaven un documental a TV3 que, si més no, aquesta consulta, si es fes estatalment, bé, a nosaltres d'alguna manera ja ens serviria per veure, seria com un baròmetre del que es podria votar si es fes una consulta, diguéssim, només pel poble català.
Sí, sí, és a dir...
I potser ens sorprendríem dels resultats que...
El que passa és que jo suposo que aquí hi ha molt component d'estratègia. S'ha dit, doncs, fem la consulta a nivell de l'Estat i suposem que a nivell de l'Estat, doncs, a totes les comunitats autònomes, suposem, que és molt suposar, doncs guanya un no... amb matisos, ens sorprendríem, perquè potser alguns et dirien, escolta, els catalans que facin el que vulguin, però el fet, només el fet de plantejar-se ja a nivell de l'Estat, potser el que podria motivar és que, en cas de dubte, determinada gent de Catalunya anés a votar que sí. Per dir, ostres, què vol dir això? Que no la podem fer en el nostre territori, sinó que l'hem de fer a l'envàs. Per tant, aquí hi ha molt tema d'estratègia. Jo crec que, en el fons, el desllorigador de tota aquesta qüestió, que per alguns és com un camí sense sortida, alguns diuen que el president Mas s'ha tornat boig i ha anat amb un atzucac, amb un camí sense sortida. Jo crec que el desllorigador és simplement la voluntat política. I la voluntat política transcendeix les lleis perquè entra en l'àmbit de la interpretació legal. És a dir, la llei, en el fons, no diu res. És a dir, diu el que volem que digui, per entendre'ns. És a dir, una frase es pot llegir de moltes maneres diferents. Si hi ha voluntat política, jo diria que en el marc constitucional actual es podria fer aquesta consulta i que fos vinculant. Però per això hi ha d'haver-hi una voluntat política que, pel partidisme que hi ha en la política espanyola i pel fet que en aquest moment el PP té una majoria absoluta, dificulten enormement. És a dir, el PP, no oblidem, que no pot justificar de cap manera, davant d'alguns col·lectius del seu electorat, cap transigència en aquest sentit.
També Viver Pissunyer comentava avui, parlava de les vies de fet Quines són aquestes vies de fet, Gabriel? Tu que estàs acostumat a tractar amb el món jurídic i...
Clar, és a dir, a part de les vies de dret, allò de jure, hi ha les vies de fet de facto, tu pots fer una declaració unilateral d'independència des del Parlament, pots fer unes eleccions amb un cert valor plebiscitari, que s'hauria de veure fins a quin punt doncs tindrien un reconeixement legal o es podrien arribar a fer, perquè si s'intueix que unes eleccions poden tenir un sentit plebiscitari, es podrien arribar a impugnar per la via de dret, no? Però els catalans tenim una frase, és molt curiosa, que és tirar pel dret, que en el fons tirar pel dret és la via de fet i no la via del dret, no? Però és curiós, potser les arrels anarquistes del poble català, perquè hi ha molt anarquisme a Catalunya, no? Potser ve d'això, no? És a dir, ja tenim expressions que la via allò de facto és tirar pel dret. No ho sé, veurem com acaba. Jo voldria que això no fos un motiu d'exacerbar més les postures, perquè la societat està en crisi, la societat passa per situacions difícils i el que volen són solucions i no cal els polítics es dediquin a reunir-se molts cops per fer informes no vinculants en vista a unes meques que no saps quan arribaran. En aquest sentit, trobo escaient quan algú diu, escolta, s'ha de fer una consulta que es faci, però que sigui vinculant i que s'ha de fer es faci com més aviat millor. Perquè la resta sembla, tens la sensació que és fer volar color.
I aquestes absències, que bé, ja les sabíem, PSC, Partit Popular i Ciutadans, si ens entrem amb el PSC, avui escoltàvem l'exsocialista Ernest Maragall, que deia, ho lamentaran.
És que jo crec que...
És un error.
Jo crec que gairebé tots els partits polítics ho lamentaran. Lamentaran tenir postures molt, molt tancades i molt poc matisades amb aquest tema. Per què? Perquè aquest tema, en el fons, acaba afectant el ciutadà concret. I un ciutadà concret, vés a saber. Igual si passa per una situació personal una mica crítica, igual creu que la solució és la independència, sigui d'on sigui, o al revés. Igual diu, no, és que és precisament per totes aquestes coses que esteu parlant que no, els polítics que no aconseguiu arreglar el meu tema econòmic o el meu tema personal, no? Per tant, compta en suposar que els ciutadans ja tenen determinades tendències. Pel que fa al PSC, clar, jo crec que històricament... I quan dic històricament, vull dir des de la transició democràtica, el PSC ha tingut allò que diuen una ànima catalanista. D'acord que tingui dues ànimes, però una era catalanista. I, per tant, això s'ha de tenir molt en compte. Reconec que aquest procés, diguéssim, de sobiranista que s'ha iniciat a Catalunya, està posant entre l'espasa i la paret a la majoria dels partits polítics. A la majoria. Potser el que s'hi sent més còmode és Esquerra Republicana, que té molts vots prestats. Evidentment, Convergència i Unió no està gens còmoda per una part d'Unió i també per una part de Convergència, que potser a les últimes eleccions ja no van votar Convergència i Unió. El PSC és un dels partits que es troba més incòmodes, evidentment. Però jo crec que el PP també té... No ens ho diuen gaire, però vull dir... A mi m'agrada saber a vegades l'opinió dels alcaldes, perquè un alcalde toca més carrer. I si mires, per exemple, que és l'alcalde de Badalona, o el García Albiol, veus que amb aquests temes no hi entren molt a sac, perquè tenen por de perdre. És a dir, un alcalde que està governant doncs és bastant possibilista, no? Intenta allò navegar amb el que opina la majoria de la gent. Per tant, compte, no? El PP, faci el que faci, les últimes enquestes que han sortit, del CEO, etcètera, constata que perd vots a favor de Ciutadans. Per tant, hi tenen majoria absoluta. Poden decidir quina política fer. També ens surt perjudicat.
Gabriel Genescà, ens falten 6 minuts per acabar el programa. Ja veus, ens ha passat volant això. Han passat altres notícies per l'actualitat d'aquest dimecres. Cap on vols anar? Vols anar cap a Petro Miralles? Vols anar per la ministra Montoro? O bé parlem de les clàusules terra?
Home, a mi el Montoro em fa molta gràcia.
Fa gràcia.
Això de Petro Miralles suposo que forma part de... A veure, amb el tema de Petro Miralles jo, clar, no sabem res ara, perquè tot just comença, però jo l'únic que diria, a part de la persecució que veiem que hi ha amb moltes iniciatives empresarials catalans, però vaja, si hi ha alguna persecució és perquè alguna cosa hi ha, és allò que dèiem del Messi l'altre dia, que podem dir molt del Messi, però el que és cert és que el pare del Messi ha regularitzat una mica els seus pagaments amb Hisenda. Jo agraeixo que aquests poders de l'Estat, i un dels poders de l'Estat és la justícia, agraeixo que funcioni en una època de crisi. El que m'agradaria és que funcionés per tots igual, però agraeixo que funcioni. Per tant, que investiguin tot el que calgui.
Doncs vam veure això, què ha passat avui, què hem conegut sobre la infanta Cristina, perquè, atenció, el cas dels errors de la declaració de renda de la infanta ha provocat divergències entre els notaris i el ministre d'Hisenda.
El Consell General de Notariat ha replicat al ministre Cristóbal Montoro i ha negat haver comès fins a 11 errors en la declaració de la filla del rei. Els notaris en reconeixen només un sobre el patrimoni de la infanta, que és atribuïble a un factor humà o informàtic a l'hora de descarregar les dades. Poc abans del comunicat dels notaris, Cristóbal Montoro havia fet una defensa aferrissada de la feina de l'Agència Tributària al Congrés dels Diputats.
I amb tot això de la família real i ara de la Cristina i el seu DNI, jo hi veig una estratègia de desgast. Què vull dir amb això? Que ja no m'interessa gaire l'anècdota concreta. Tinc la sensació que la notícia que va sortir primer era més certa que no pas l'error notarial ara. El que passa que ara és com si haguessin dit no carreguem tant a saco contra la família reial i busquem allò alguna circumstància atenuant, no? I ara els pobres notaris els he tocat, diguéssim, allò pringar. Primer tenien uns errors, ara només en tenen un, segons ells, però més enllà de l'anècdota i de la notícia, jo crec que seria bo analitzar què està passant en aquest país, que d'un temps ençà, doncs, la família reial, que a uns els hi pot agradar més i als altres menys, no? Però fins fa, recordo, fa 10 anys que era intocable, i que ara no simplement és intocable, sinó que és manipulable, s'hi pot fer de tot, no? Jo l'únic que miraria és si realment la figura del cap d'estat com un monarca, diguéssim que el cap d'estat sigui una monarquia, un monarca, o no, és interessant, és útil, té la seva funció, o no. I deixem de parlar a la resta de la família.
De què parlarem avui al Punt Curiós, Anna Cruz?
Doncs heu estat algun cop al Museu de Manchester, Gabriel o Mercè?
No,
jo tampoc.
Doncs si veieu una estàtua del revés, no us estranyeu. I és que una estàtua egípcia...
Exacte.
Una estàtua egípcia s'ha convertit en el centre d'atenció d'aquest museu de Manchester. Els conservadors del museu han vist que la figura adopta diferents posicions al llarg del dia. Concretament, l'estàtua, que és una ofrena al déu egipci Osiris, gira 180 graus sense que ningú la toqui. Atenció, perquè davant d'aquest misteri, el museu va instal·lar càmeres de vigilància davant d'aquesta estàtua. Les gravacions, que per cert les hem vist el vídeo, Mercè, han mostrat que durant el dia l'estàtua va girant lentament, però que s'atura durant la nit. Què passa? L'explicació oficial exposa que les vibracions causades pels centenars de visitants que passen pel museu fan girar aquesta estàtua. D'altres experts també han assenyalat que el moviment es podria relacionar amb les energies de l'antic Egipte, on es creu que si una mòmia es destrueix, una estàtua pot actuar com un recipient alternatiu pel seu esperit. I altra gent diu que potser es deu a una estratègia més de màrqueting per la gent que no hi ha estat mai, que vagi a veure com gira aquesta estàtua.
Jo crec que no s'ha de perdre de vista que els anglesos tenen un component teatral molt accentuat. Recordo que una història deien que es veu que en la història de l'arqueologia doncs els hi faltava allò que diuen l'eslabón perdido, allò que diu que faltava un os d'algun ésser que justifiqués que els dinosauris d'una etapa i els de l'etapa següent lligaven, no? Hi havia una evolució natural. I llavors uns quants, diguéssim, experts, interessants experts de ciències naturals de britànics, es van inventar allò, l'eslabón perdido, i la història va colar durant 50 anys, fins que algú va analitzar unes restes fòssils i va veure que allò no tenia els milions d'anys que havia de tenir, sinó que tenia un segle. No descartem aquesta possibilitat.
Clar, però tot i això és el que deia la Sara, no? Aquesta vessant de màrqueting, que possiblement ara quan vagis a Manchester diràs, passem per al museu, no? A veure què passa,
sí.
O no?
A veure, en qualsevol cas, el que diuen de les vibracions causades per la gent que camina, per aquesta regla de tres, també hauria de girar la resta d'estàtues, no? Dic jo. O caminen més per aquesta. Clar, no sé.
Fa temps que
estiguin a la White, eh?
Fa temps que Josep Pla deia, si aneu a veure com se diu això, a Riells del Fai,
sí. Veureu
que només cau aigua els caps de setmana.
Haurem d'anar al Museu de Manchester... On has dit, Gabriel?
A Riells del Fai.
A Riells del Fai.
Doncs mira, ja tenim feina per fer aquest cap de setmana, si us sembla. Va, nosaltres marxem, que ja ens queden pocs segons. Gabriel Genasca, gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, tot seguit. Arriba Oriol Casals, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.